El funeral del papa serà dissabte. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Tot just l'endemà de la mort del papa Francesc, el Vaticà ha informat del dia i l'hora de la cerimònia de comiat. Joan Bota.
Serà dissabte, el dia 26 d'abril, per tant, a les 10 del matí. Avui ja s'ha pogut veure una primera imatge del papa mort, a qui els fidels podran acomiadar a partir de demà a la Basílica de Sant Pere.
Enviades especials al Vaticà, Gemma Bonet i Mònica Mas.
Sí, efectivament, en aquesta fotografia difosa per la Santa Seu hem vist el papa que descansa en un taüt de fusta amb un rosari a la mà. Està sobre un fèretre forrat amb vellut vermell i porta una casulla porpra amb una mitra blanca al cap. És una imatge d'ahir al vespre, quan es va fer la constatació de la cerimònia de la cerimònia de la constatació de la mort. El papa serà enterrat a la Basílica de Santa Maria la Major, tot i que el funeral es farà a la plaça Sant Pere.
Doncs aquí, a la plaça Sant Pere, les pregàries i les oracions de fidels i peregrins de l'any jubileu es barregen des de primera hora en aquest epicentre del Vaticà amb els turistes habituals i també curiosos que s'han trobat de cop amb la mort del papa i amb grans mesures de seguretat per poder accedir aquí a la plaça de Sant Pere. I demà es preveu encara més riuades de fidels que acomiadaran el papa a la Capella Ardent.
I sobre la successió del papa Francesc, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, aposta per un papa jove per rellevar Francesc.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Omella argumenta que l'edat no és un factor determinant en l'elecció del nou papa.
Si és jove, millor, que si és vell, millor, per dur un treball tan dur com té que ser, m'imagino jo, per ser papa. L'edat és un punt, però no és el decisiu.
Més enllà de tot el que es deriva de la mort del papa Francesc, l'altra gran notícia del dia és que el govern espanyol ha aprovat augmentar la despesa en defensa fins al 2% del PIB per complir així amb les exigències de l'OTAN.
Pedro Sánchez assegura que per aconseguir-ho no caldrà ni apujar impostos ni fer retallades, però els seus socis de Sumar s'oposen igualment a apujar la inversió militar.
Palau de la Moncloa, David Melgarejo.
Pedro Sánchez ha explicat que la despesa en defensa s'augmenta en 10.471 milions d'euros aquest mateix any i que surten dels remanents dels pressupostos anteriors, de la bona marxa econòmica i dels fons europeus. Fricció per aquesta qüestió amb el soci, amb Sumar, que no vol que s'inverteixi més en capacitats de defensa, el que inclou l'armament, sense un debat en profunditat. El president del govern espanyol minimitza aquest xoc.
Tenemos una discrepancia en este punto, pero hemos gestionado esa discrepancia, yo creo que desde el respeto y desde el diálogo.
I encara en crònica política, ha mort als 86 anys Lluís Prenafeta, mà dreta de l'expresident Jordi Pujol al moment de la recuperació i el desplegament de la Generalitat de Catalunya.
Prenafeta, que va ser secretari de presidència de Pujol, va ser condemnat anys més tard per tràfic d'influències i blanqueig de capitals en el marc del cas Pretòria.
La Generalitat, precisament, distingeix amb la Creu de Sant Jordi la periodista Rosa Maria Calaf, la cineasta Carla Simón o l'històric dirigent d'Unió de Pagesos, Joan Cavall.
Són tres dels 21 guardonats pel govern que també reconeix entitats com la Cubana, el Front d'Alliberament Gai o el Sabor de Gràcia.
I Sant Jordi escalfa motors amb diferents actes habituals en la vigília de la Diada, com ara la foto de Sant Jordi del 3CAT o el pregó de Sant Jordi. Barcelona, Valèria Obereda.
Sí, bon dia. Un pregó que farà aquesta tarda l'autora mexicana i Premi Pulitzer Cristina Rivera Garza, que parlarà de la possibilitat de veure el món a través d'altres ulls i percepcions. I la foto de Sant Jordi de 3CAT, amb la participació de més de 40 autors, s'ha fet aquest any a l'antiga seu de l'editorial Gustavo Gili de Barcelona i que ha reunit el Premi Sant Jordi Roc Casagran, la Premi Proa Eva Comas Arnal o Arià Paco, Premi Anagrama de Novel·la.
I avui és dia d'EGM, d'Estudi General de Mitjans. Catalunya Ràdio iguala la seva millor xifra d'audiència a tota la història, amb 716.000 oients.
El Catalunya Migdia, que ara sentiu, és l'informatiu més escoltat de la franja i els companys del Catalunya Nit dupliquen l'audiència respecte a fa un any. El Matí de Catalunya Ràdio de Ricard Ostrell supera el mig milió d'oients i aconsegueix la millor dada del matí en 6 anys. RAC1 continua líder i la SER queda tercera a Catalunya.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Tarda de futbol amb els partits de Lliga de l'Espanyol i del Barça.
València-Espanyol a les 7 amb la novetat del retorn del capità Javi Puado. Des de 3 quarts de 7 podreu seguir la transmissió del Tot Gira i a 2 quarts de 9 començarà la TET amb el Barça-Mallorca, un partit en què s'espera que Hansi Flick, el tècnic, faci rotacions pensant en la final de Copa de dissabte. I passarem pel Palau Blaugrana, on l'equip ha fet l'últim entrenament abans de viatjar a Mònaco i començar els quarts de final de l'Eurolliga.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb diverses cues per accidents a l'AP7, 8 quilòmetres entre Sant Cugat del Vallès i Barberà en direcció Girona. Hi ha dos carrils tallats. Provoca retencions també al lateral, la B30. Més enrere hi ha un vehicle avariat a Sant Cugat, també en sentit nord, que provoca un altre tram de cua. També 5 quilòmetres de circulació lenta amb aturades entre Vilafranca del Penedès i Subirats, també direcció Girona, per un camió avariat que ocupa un carril. Una altra col·lisió a l'autopista del Maresme, la C32 a Argentona, en direcció Girona. I aquí hi ha un carril tallat per aquest accident, per obres aturades a l'AP7 a Calafat en direcció Castelló, i a l'àrea de Barcelona, la Ronda de Dalt, amb cua des de Pedralbes fins a Horta en direcció al Nus de la Trinitat, i des del mateix Nus de la Trinitat fins a Canyelles en sentit Llobregat.
I ens falta el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Segur que aquests dies tothom et demanava per Sant Jordi, què passarà per Sant Jordi, però abans hem de passar per aquesta tarda on s'esperen pluges.
Sí, uns ruixats, unes pluges, algunes tempestes que no arribaran a tot Catalunya i, de fet, hi arriben en alguns sectors. Per exemple, si ara mateix tenim la finestra a la Diagonal de Barcelona, doncs fa un bon sol, tot i els núvols prims, però si la tenim en posta, la pluja cau o ho fa d'altres sectors de l'interior i del Pirineu. Per tant, ara mateix, contrastos, i aquesta tarda els ruixats i tempestes avançaran. De fet, poden arribar a qualsevol punt de Catalunya, però continuaran sent menys probables a la costa Barcelona o Costa Brava, on hi podria haver fins i tot clarianes, contrastant amb els ruixats i tempestes irregulars, no vol dir que caiguin a tot arreu, de la resta, és a dir, gran part de l'interior, fins i tot Costa de l'Ebre, Costa Daurada i també Pirineu, localment amb forta intensitat. No es descarta la calamarsa, difícilment a ponent, potser sí a punts de la Catalunya central. I finalment, Sant Jordi, tranquil, no hi ha d'haver precipitació, o en tot cas, com a màxim, al matí duraria poc entre el Maresme i la Costa de la Selva. Feble.
Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Els funerals del papa Francesc es faran aquest dissabte al matí a la plaça de Sant Pere del Vaticà i després serà enterrat a la Basílica de Santa Maria Major, com ell volia. El fèretre serà traslladat demà al matí en processó fins a la Basílica de Sant Pere, on s'obrirà la capella ardent. Avui, de fet, s'ha pogut veure ja la primera imatge del papa difunt en un taüt de fusta. Anem cap al Vaticà. Enviada especial de Catalunya Ràdio, Gemma Bonet, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, efectivament, en la primera congregació de cardenals celebrada després de la mort del papa, avui s'han aplegat 60 purprats, que ja són a Roma. Molts altres encara estan de camí cap aquí. Una reunió que avui ha durat una hora i mitja i on s'han decidit dues coses importants. Una, la data del funeral, que serà dissabte a les 10 del matí. I la segona, el trasllat del difunt a la Basílica Vaticana, un trasllat que serà demà a les 9 del matí. El fèretre sortirà llavors en processó de la residència papal de Santa Marta cap a la plaça de Sant Pere, i des de l'Arc de les Campanes entrarà a la Basílica Vaticana per la porta central. Després, a l'anomenat altar de la confessió, el cardenal camarlenc farà una pregària i serà només a continuació quan s'obrirà a tots els fidels les visites al cos del pontífex. Una capella ardent que durarà 3 dies. Els fidels la podran visitar fins divendres.
I pel que fa al funeral, Gemma, hi assistiran els principals líders mundials. Qui ha confirmat ja la seva presència?
Sí, sí, efectivament. Doncs mira, ja ha confirmat, la primera ha estat, lògicament, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, però també Emmanuel Macron ja ha dit que hi assistirà, i Donald Trump. A més, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, o Luis Ignacio Lula da Silva, president del Brasil, entre d'altres. Les exèquies per francès començaran a les 10 del matí, com dèieu, i es preveu que siguin multitudinàries. Penseu que a la plaça Sant Pere, on es faran, hi caben 300.000 persones. La missa exequial serà presidida pel cardenal Giovanni Battista Re. I després del funeral, el taüt serà traslladat a la parròquia de Santa Maria la Major, on el papa ha deixat escrit que vol ser enterrat. La pròxima reunió de cardenals serà demà a les 5 de la tarda, quan es preveu que decidiran la data exacta de la següent cita, el conclave,
que es podria situar aquesta data pels vols del 5 i el 10 de maig. Veurem. Serà un conclave, un dels més nombrosos dels últims anys, amb 138 cardenals electors.
I mentrestant, la plaça de Sant Pere, al Vaticà, és l'epicentre de tots els actes de comiat del Papa Francesc. Des d'ahir són molts els curiosos que s'hi apleguen i que resen per Bergoglio. Anem cap a la plaça amb l'enviada especial també al Vaticà. Mònica Mas, bon dia.
Hola, bon dia. Sota un sol quasi d'estiu, riuades de turistes i peregrins passen per la plaça de Sant Pere del Vaticà, on s'han blindat tots els accessos amb grans mesures de seguretat per accedir-hi. S'hi barregen turistes, molts mitjans de comunicació de tot el món. Peregrins, que coincidint amb l'any jubileu, han viatjat a Roma i els ha sobtat la mort del papa Francesc.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Pregàries i oracions com aquesta que sentim sobretot de joves catòlics d'arreu del món que avui tenien audiència amb el papa. És el cas de la Michelle. Ha vingut del centre d'Itàlia amb un nombrós grup d'adolescents anomenat Orazione.
Som aquí amb un grup d'oració de joves d'uns 13 anys amb motiu de l'any jubileu. Estem tristos. Esperàvem poder conèixer-la avui, però serà impossible. Estem pregant molt pel papa i estem segurs que ha anat directament amb Déu.
I multitud de turistes que també s'han trobat de cop amb tot el desplegament de seguretat pel funeral del papa Francesc. És el cas d'aquest turista mexicà i aquesta noia de Califòrnia que lamenten la mort d'un papa que va trencar motlles.
Yo creo que ha hecho cosas revolucionarias para realmente desestigmatizar el cristianismo como tan duro y eso. Yo siento que lo hizo muy bien y agarrandó la fe un poco por quitar esos estigmas tan fuertes que había antes, ¿no?
Jo crec que ell ens deixa un gran llegat. És molt trist veure'l marxar, tenint en compte que el papa Francesc ha passat molt temps amb les comunitats més marginades. Va posar l'èmfasi en els pobres, la gent que passa gana i els volia veure prosperar.
Un matí, doncs, de multituds aquí a Sant Pere del Vaticà i que demà es preveu encara més intens amb l'obertura al públic de la Capella Ardent.
I mentre tot això passa a Roma, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, un dels noms, per cert, que surten a les travesses com a possible successor, considera que ajudaria que el pròxim papa fos jove per dur a terme amb més energia la gran responsabilitat que li espera en un món que ha qualificat de convuls. Omella viatja aquesta mateixa tarda cap a Roma per participar a les reunions prèvies al funeral i al conclave que elegirà el nou pontífex Purificació Barceló.
El cardenal arquebisbe de Barcelona creu que seria millor escollir un papa jove, però que tot i que l'edat és un punt important, no és el definitiu. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Si és jove, millor, que si és vell, millor, per dur un treball tan dur com té que ser, m'imagino jo, el ser papa. L'edat és un punt, però no és el decisiu.
I pel que fa a la carpeta prioritària per al pròxim papa, Omella creu que ha de ser continuar endavant amb la construcció d'una església per a tothom, on també les dones tinguin un paper més destacat.
Una església poble de Déu, que ell ha intensificat més. Nosaltres estem al servei d'aquest poble de Déu. I el govern aparteny a tots. Governar pot fer-ho qualsevol. I això ho ha fet molt bé el papa. I ha posat a dones en la responsabilitat més alta.
I ja comencen les travesses amb noms que prenen força.
Sí, entre els més conservadors hi hauria l'hongarès Péter Erdő, l'arquebisbe de Budapest, de 72 anys, i el cardenal de la República de Guinea, Robert Sarà, de 79 anys, i que forma part de l'ala més radical de l'Església. Entre els més progressistes destaca el filipí Luis Antonio Tagle, de 67 anys, continuista de Francesc, i l'italià Matteo Zuppi, de 69 anys, actual arquebisbe de Bologna i president de la Conferència Episcopal Italiana. I en una posició intermèdia hi hauria el cardenal ghanès Peter Tatson, de 76 anys, i l'italià Pietro Parolin, de 70 anys, i secretari d'Estat del Vaticà.
I mentrestant, les mostres de condol que arriben des de tot arreu, també des de Barcelona, on aquestes mostres se centralitzen a la capella de Santa Llúcia, a la catedral de Barcelona. Durant el matí hi han passat desenes de persones, entre elles el president de la Generalitat, Salvador Illa. Barcelona, Sara Canyete.
Per segon dia consecutiu s'ha obert al públic la capella de Santa Llúcia, situada aquí a la catedral de Barcelona, per recollir les mostres de condol per la mort del papa Francesc. Per aquí, al llarg del matí, han passat desenes de persones, moltes d'elles turistes, que han volgut escriure un missatge de record i agraïment i tenir un moment de pregària i recolliment.
Qui ha estat al costat de la gent que veritablement patia, la gent sense, que tenia pobresa.
No sé si podremos tener otro papa igual. Dios me perdone lo que digo, pero él es un sirviente leal.
Hemos pregado para él y ahora esperamos el nuevo papa.
A primera hora del matí, en una visita privada, van obrir la capella al públic. També ha passat per aquí el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i de l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. En el seu missatge, el president de la Generalitat ha dit que plora la mort d'un papa que ha posat els pobres i els desvalguts al centre de l'Església i de quin ha destacat la seva actitud dialogant i de respecte. La capella de Santa Llúcia estarà oberta al llarg del dia fins a les 7 de la tarda per totes aquelles persones que hi vulguin passar.
I també a Madrid els fidels han pogut deixar un record pel papa. El Vaticà ha obert un llibre de condolences a la seva seu oficial, al barri de Sant Martín. L'han firmat els reis Felip i Letícia, la reina Sofia o el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. A la anunciatura del Vaticà a Madrid, l'equivalent de la seva ambaixada, el formigueig de gent durant tot el matí ha estat constant. Fidels anònims o religiosos han barrejat amb diverses autoritats que han volgut acomiadar-se del papa Francesc. Els reis Felip i Letícia, acompanyats per la reina emèrita Sofia, ho han fet al migdia. Han deixat escrit que la seva figura transcendeix la dimensió eclesiàstica. Fa un moment, Felip VI s'hi ha tornat a referir a la gala del Premi Cervantes.
Nos quedan su coherencia vital e intelectual, su compromiso con los más pobres, su denuncia de las desigualdades, su aspiración constante a un mundo más justo y mejor. En fin, su bonomía y sentido del humor.
Qui també ha signat avui el llibre de condolences ha estat l'ambaixador de l'Argentina o el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Ha sido el papa de los olvidados, de los humildes, de los que menos tienen, y también ha mantenido el pensamiento de la Iglesia, compaginando su apertura con los más humildes con la doctrina de la Iglesia. Creo que va a ser un papa recordado, respetado.
L'anunciatura del Vaticà seguirà oberta al públic fins dissabte, dia del funeral del papa Francesc, al que han confirmat la seva assistència els reis d'Espanya.
Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, a la segona hora del Catalunya Migdia, seguirem amb més reaccions a la mort del papa Francesc i què és el que pot passar a partir d'ara. Ara, però, fem una pausa per la publicitat i de seguida seguim amb més coses.
Catalunya Migdia.
Aviat arriba Sant Jordi. Toca sortir al carrer, trobar aquell llibre que et farà volar i aquella rosa que diu més del que sembla. Una diada per regalar cultura, sentir-la i viure-la. Una diada per descobrir històries o començar la teva. Bon Sant Jordi. Llegeix, estima, comparteix. Sant Jordi és teu i de tothom.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya Migdia.
El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts augmentar la despesa en defensa fins al 2% del PIB, que és el que li exigeix l'OTAN. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha donat els detalls en una compareixença a la Moncloa. En xifres, suposa destinar prop de 10.500 milions d'euros més a defensa. Ell insisteix que en cap cas afectarà la inversió social de l'executiu, però no ha pogut llimar les diferències amb sumar al seu soci de coalició. Madrid, David Melgarejo, bon dia.
Bon dia. Dels 10.471 milions d'euros més aprovats avui, una mica més de la meitat, es destinaran a millorar condicions, capacitats i equipament de l'exèrcit. I aquí hi torna a aparèixer l'element de fricció entre els socis de govern, perquè Sánchez ha explicat que s'invertirà en modernitzar els equips de defensa i dissuasió, és a dir, l'armament.
Lo hacemos no para atacar a nadie. España es un país pacifista, que cree en la diplomacia, que cree en las relaciones internacionales, que cree en el multilateralismo. Lo haremos para disuadir a aquellos que puedan estar pensando en atacarnos o en atacar a Europa.
Tot i les explicacions de Sánchez, des de Sumar qualifiquen el pla d'exorbitat inoportú. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha demanat al Consell de Ministres la seva retirada. El president del govern espanyol minimitza aquesta discrepància.
Tenemos una discrepancia en este punto, pero hemos gestionado esa discrepancia yo creo que desde el respeto y desde el diálogo.
En qualsevol cas, reapareix la tensió entre les dues ànimes de l'executiu espanyol per aquesta carpeta, superada la de si la despesa en defensa afectaria la social. Sánchez ha insistit avui que no serà així i que tampoc s'apujaran impostos, que els milions venen d'altres fonts.
Les fuentes de financiación derivan del buen desempeño de la economía española, también de la reorientación de partidas presupuestarias, de los presupuestos generales del Estado y de los fondos europeos. Por tanto, el gobierno lo que está haciendo es su trabajo.
Hi haurà una nova compareixença del president del govern espanyol al Congrés dels Diputats per explicar els detalls d'aquest pla que ja és camí de Brussel·les per rebre el vistiplau de la Unió Europea i l'OTAN.
Més coses, la cineasta Carla Simón, l'actriu Loles León, la periodista Rosa Maria Calaf, l'alpinista Josep Manuel Anglada o l'excoordinador d'Unió de Pagesos, Joan Cavall. Són algunes de les 21 personalitats guardonades amb la Creu de Sant Jordi 2025. En la reunió del govern aquest matí també s'ha acordat distingir 10 entitats, entre les quals la Cubana o el Front d'Alliberament Gai de Catalunya. Palau de la Generalitat, Núria Oriol, bon dia.
Hola, bon dia. La guionista i directora de cinema de grans cintes en català com la premiada Alcarràs, Carla Simón, se li otorga la distinció pel seu talent i per convertir-se en una de les referències contemporànies més destacades al cinema en català. I d'aquest món també premiada l'actriu Loles León, que ara coneguda, entre d'altres, per ser una de les protagonistes de Mujeres al borde d'un ataque de nervios. Se li reconeix la seva qualitat interpretativa i també la seva àmplia experiència professional i per haver-se convertit en una de les actrius més conegudes i exitoses. A títol pòstum es distingeix el teclista de Mishima i exdirector del Mercat de Música Viva de Vic, Marc Lloret, que ens va deixar al febrer d'aquest any, per la seva sensibilitat artística i per la difusió de la música catalana. Entre la resta de noms destaca Joan Cavall, pagès i líder sindical, per la seva defensa de la pagesia del món rural. També la periodista Rosa Maria Calaf, corresponsal per Televisió Espanyola dels Estats Units, de Moscou, de Buenos Aires, se li concedeix per la seva incansable voluntat de donar visibilitat al que passa al món, i l'alpinista Josep Manuel Anglada, per estendre l'alpinisme arreu del món. Va ser el primer a culminar l'ascensió d'un 8.000 verge, l'Annapurna, el 1974, i ha obert nombroses vies d'escalada a casa nostra, a Montserrat o al Pedraforca. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
La selecció dels guardonats d'aquest any manté, com sempre, el compromís d'igualtat entre homes i dones i, com sempre, també ha volgut recollir la diversitat de professionals i la representació territorial d'arreu del país.
21 personalitats distingides amb la Creu Sant Jordi 2025 i 10 entitats, com la companyia de teatre La Cubana per la seva originalitat i innovació artística, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya per la seva lluita social a favor de la llibertat i la Fundació Catalana d'Ela Miquel Valls per la seva tasca per millorar la vida dels afectats.
I avui ha mort, als 86 anys, Lluís Prenafeta, qui va ser la mà dreta de Jordi Pujol. L'home fort de l'expresident durant els seus primers anys al capdavant de la Generalitat va acabar condemnat a gairebé 2 anys de presó pel cas Pretòria, Albert Prat.
Prenafeta va ser el poder a l'ombra del pujolisme durant la primera dècada del mandat i des de la sala de màquines de Palau va impulsar la creació, la projecció internacional de l'expresident, va apostar per la creació de Catalunya Ràdio i TV3, de PortAventura i de les loteries catalanes. De fet, es diu que Pujol li va arribar a dir aquella frase de Lluís, la Generalitat som tu i jo.
Jo no me la vaig creure gens, i el president tampoc. En aquell moment al Palau només érem ell i jo, perquè jo el vaig acompanyar en el moment que el cotxe el va dur al Palau, no?
Aquesta va ser una de les seves últimes entrevistes al suplement ara fa un any i mig, però la figura de Prenafeta amb llums i ombres també passarà a la història per la seva implicació en una de les trames més importants de corrupció urbanística. Va passar un mes a la presó i va acabar condemnat a gairebé 2 anys pel cas Pretòria, i quan Roger Escapa li va preguntar si posaria la mà al foc per Jordi Pujol, va dir això.
Em deixaria les dues mans, que no s'ha posat mai un duro a la butxaca. Tinc un duro, vull dir un euro. Mai.
I el fill també hi posaria les dues mans, el fill gran?
No.
Prenafeta ha sigut un dels pocs escuders que ha defensat l'expresident des que va confessar que tenia diners a l'estranger.
D'aquí a 6 minuts seran 2 quarts. Fem una pausa per la publicitat i en tornar un nou embolic de l'administració de Donald Trump.
Catalunya migdia.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del Periódico i Fundesplai. Una setmana per només 365 euros. Places limitades. Informa't en estiudecolònies.elperiódico.cat.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Benvolguts professionals, sabem que teniu cura de cada casa com si fos única, per això us preocupeu de protegir-les del sol, de la pluja i de qualsevol inclemència. Per això a Obramat trobareu una àmplia gamma de pintures, revestiment de façanes i eines de pintor amb la garantia de les marques líders. A més, amb el nostre sistema tintomètric podràs aconseguir el color exacte que necessites. On compren els professionals? Obramat.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 26 i 27 d'abril al Béjar Ballet Lausanne.
Una de les millors companyies del món ens captiva de nou amb un programa que recull algunes de les coreografies imprescindibles de Maurice Béjar.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a la factcultural.cat.
Aquest 23 d'abril celebra Sant Jordi a Casa Seat.
T'hi esperen més de 17 autors, dues exposicions úniques, roses solidàries i música en directe amb DJ i un piano de cua.
I si et dius Jordi o Jordina, tenim una sorpresa molt especial per tu.
Vine a descobrir-la i viu una diada diferent.
Ets molt fan de l'APM? Doncs el Loro. Arriba Crema l'APM, un llibre no llibre que podràs pintar, destrossar i retallar. Disponible a la botiga 3Cat i als punts habituals.
¡Vamos, niña, a comprar! ¡Vamos!
Catalunya migdia.
Creix la polèmica al voltant del secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, després que s'ha publicat que va compartir detalls sobre una operació militar al Iemen en un segon xat de l'aplicació Signal. Tot i que Donald Trump li dona suport en públic, la ràdio pública nord-americana manté que ja està preparant-se el seu relleu vicemifsud.
La portaveu de la Casa Blanca diu en un comunicat que les informacions sobre el recanvi, que citen fonts anònimes, no tenen base i insisteix en el suport del president. Segons el New York Times, Hegseth hauria utilitzat el seu telèfon personal per parlar sobre un atac als Houthis del Iemen en un grup que compartia amb la seva dona, el seu germà contractat com a assessor del Pentàgon i el seu advocat. La conversa s'hauria produït al març, coincidint amb un altre xat amb alts càrrecs de defensa en què s'hi va incloure, per error, també a un periodista. Trump insisteix públicament que Hegseth està fent un bon treball i no està en qüestió.
Pregunteu al Juti si hi ha un escàndol. No n'hi ha cap. En Pete està fent una gran feina i tothom està content amb ell. Són notícies falses, se les inventen, crec que són treballadors enfadats. L'hem posat allà perquè es desfaci de molta gent dolenta i això és el que està fent.
En el mateix sentit, el secretari de Defensa es declara víctima d'una campanya de desprestigi per part de personal que ha acomiadat del Pentàgon.
De tornada a casa nostra, els sindicats Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització per l'1 de maig per tal de pressionar el govern espanyol perquè avanci en la reducció de la jornada laboral a les 37 hores i mitja setmanals. Volen aplegar milers de persones a les manifestacions que han organitzat a les 4 capitals catalanes i a Tortosa. Barcelona, Joan García, bon dia.
Bon dia. La manifestació a Barcelona es farà entre plaça Urquinaona i Foment del Treball sota el lema Defensem les conquestes, guanyem el futur. Tots dos sindicats atribueixen el retard en la tramitació parlamentària de la disminució del temps de treball a una intenció, diuen, de dilatar la implantació de la mesura. D'altra banda, volen que s'implanti un model social europeu davant la imposició d'arancels per part d'Estats Units. Sentim els secretaris generals d'UGT i Comissions a Catalunya, Camil Ros i Belén López.
Tenim la sensació que s'està dilatant massa i està paralitzat. La decisió ha d'anar a govern i de govern ha d'anar al Congrés de Diputats. Per tant, demanem clarificació.
Jo crec que aquest primer de maig havia de ser un clam per la reducció de jornada, que és un clam per la reducció de jornada, però també ha de ser un clam en la defensa dels sistemes democràtics i del sistema social europeu. La guerra arancelària que està fent Trump és una impugnació directa al nostre sistema.
L'altre proclama que faran els sindicats majoritaris al carrer serà l'increment del poder adquisitiu a través de salaris dignes. Ho focalitzen en el nombre de treballadors afectats per la negociació de convenis col·lectius a Catalunya, punt de vèncer, 1.150.000. Comissions Obreres i UGT reclamen als governs català i espanyol l'aprovació dels pressupostos per millorar sobretot la situació a l'habitatge i la mobilitat.
Joves migrants que viuen al carrer a Girona denuncien que els graven per tal de criminalitzar-los amb informacions falses a les xarxes socials. Alerten del neguit que això els provoca perquè les imatges han arribat a les seves famílies i coneguts i això els pot condicionar quan van a buscar una feina. A Girona, Fèlix Martín.
Sí, un d'ells és en Mohamed. Freqüenta l'entorn de l'estació de tren de Girona i és allà on ell i altres joves migrants els han gravat i han difós les imatges vinculant-los amb casos de furts o robatoris de tota mena.
Tu l'has vist quasi en media Espanya entera i Marruecos, casi toda Casablanca ha visto el vídeo este. Le han estado llamando todos los días. Sus amigos, sus familias, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué estás robando?
I a banda del neguit, el president de l'associació Exit Yasser Soudan, que dona suport a aquests joves, alerta de les conseqüències d'aquestes gravacions, quan, per exemple, aquests nois van a buscar una feina.
Alguns ja tenen, amb la modificació de la llei, un permís de treball, que han servit per al centre. Això ja és una bona notícia, però amb aquesta paradigma del fake news, dels bulos, del por, no tenen cap sortida, cap esperança que es poden legalitzar i tenir una vida digna.
Reconeix que els mateixos joves no s'atreveixen sovint a denunciar-ho a la policia perquè la majoria estan en situació irregular.
I encara una cosa més abans de la publicitat, perquè aquest any a Lleida la campanya de la fruita estarà molt marcada per la pedregada primerenca de dissabte passat, de les més fortes i extenses que es recorden. Demà començaran els peritatges oficials i de moment els pagesos treballen a correcuita per aplicar tractaments contra els fongs i salvar el màxim de la collita. Lleida, Estela Bussom, una feina que han de fer sigui el que sigui el grau d'afectació.
Hola, Òscar, sí, i ràpid, perquè el perill és que la combinació de la humitat amb les ferides dels fruits tocats per la pedra faci proliferar malalties que també podrien fer mal als arbres. Per això ara toca aplicar fitosanitaris com fungicides i productes cicatritzants. N'hem parlat amb Josep Cabré del Picat.
De moment, protegir les plantacions, fer aplicacions per cicatritzar i contra els fongs, i a partir d'aquí, quan la fruita creixi, veurem realment l'abast global de tot el dany.
Recordem que la tempesta de pedra de dissabte va fer mal a cultius d'unes 40.000 hectàrees del Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell i el sud de la Noguera. Els peritatges d'Agroseguro començaran demà, un cop més en polèmica. Els afectats insisteixen que les indemnitzacions de les assegurances no cobriran els danys i per això reclamen ajuts directes a l'administració. Jordi Clivillers, pagès del Col·legi.
A part de revisar tot això, esperem ajudes de directes per passar aquesta campanya, perquè si no, no sé com ho farem.
Que hi hagi menys fruita per collir comportarà també que caigui la necessitat de mà d'obra, tot i que hores d'ara encara és aviat per posar-hi xifres.
Passant 2:02, una pausa i de seguida, la cultura.
Catalunya migdia. Catalunya migdia.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Prepara't. Diumenge 11 de maig torna una nova edició de la cursa al Corte Inglés.
I tornem a córrer per una bona causa. El suport als nens i nenes amb malalties greus i a les seves famílies, juntament amb la Fundació Xana.
Inscriu-t'hi gratuïtament a cursaalcorteinglés.cat.
Recorda, diumenge 11 de maig, Barcelona és la cursa.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Un altre món és possible amb l'ajuda dels llibres. Així com a mínim ho creu l'escriptora mexicana i guanyadora d'un Pulitzer, Cristina Rivera Garza, que aquesta tarda pronunciarà el pregó de la lectura, un dels actes previs a la Diada de Sant Jordi. Barcelona, Valèria Obereda.
L'autora, que assegura que se sent com a casa quan és a Barcelona, parla de l'honor que representa per ella poder fer el pregó d'aquest dia que celebra la lectura.
Se trata, por supuesto, de la fiesta más importante que tenemos los escritores, es la fiesta de la lectura. Y lo que me encanta de este San Jordi es que es una fiesta que está tan entreverada y tan cerquita de la ciudad y tan cerca de instituciones públicas que merecen todo nuestro apoyo.
I ens ha regalat una pinzellada del que aquesta tarda explicarà el pregó.
En general, la lectura nos permite estar en los zapatos de otros. Es decir, ver al mundo a través del sistema de percepción de cuerpos que no son son el nuestro. Quería tomarme en serio esta posibilidad. Me parece que cuando estamos leyendo no solo pensamos con otros, pero respiramos también con otros.
El pregó de Cristina Rivera Garza serà un dels primers actes d'aquest Sant Jordi.
I una altra cita ja tradicional abans de Sant Jordi és la fotografia del 3CAT. S'ha fet aquest matí a l'antiga seu de l'editorial Gustavo Gili, a Barcelona. Ha reunit més de 40 escriptors que han rebut algun premi l'últim any. Montse Camps.
Més de 40 autors, des d'Estel Soler, Premi Ramon Llull per Aquest tros de vida, fins a Maria Carme Roca, Premi Santa Eulàlia de novel·la per El passatge. Passant clar pel Premi Sant Jordi, Roc Casagran, per Somiar amb una illa, que espera amb ganes el contacte demà amb el lector.
M'agrada, perquè en el fons els que escrivim és per trobar algú a l'altre cantó, no? I quan trobes gent que t'ha llegit i que et comenta coses dels personatges o el que li ha semblat la novel·la, és sempre bonic i és emocionant.
Per alguns, com Teresa Solana, també premiada per Carpe Diem, aquest Sant Jordi serà molt especial.
Doncs jo aquest Sant Jordi el visc amb molta il·lusió perquè no visc a Catalunya. Ja fa 10 anys que visc al Regne Unit. I aleshores, treure novel·la aquest any és l'excusa perfecta per poder venir aquí a passar uns dies, veure la família, veure els amics. Per tant, jo l'estic visquent amb molta il·lusió aquest Sant Jordi.
La fotografia es veurà avui al Telenotícies Vespre.
I encara sobre Sant Jordi, i com hem estat fent aquests últims dies, us proposem novetats literàries de cara a demà. Avui parlem de ficció, i també de poesia, que van des d'autors ja consagrats fins a veus que debuten, Montse Camps.
Parlem primer de poesia, On fugirem amor, de Sònia Moll, publicat per Godall Edicions, un al·legat de la supervivència que parla de la destrucció a diferents nivells. És un crit d'alerta i de denúncia, i alhora a favor de l'amor, que és refugi, resguard, abric i font inesgotable de vida. Pel que fa a novel·les, arrenquem amb un debut, el de la periodista Marc Camps, que publica amb bona nota la seva primera novel·la, Sense mans, pel camí fondo, amb Editorial Gavarres. Un retrat empaltat de nostàlgia i gran bellesa d'una noia que es troba perduda.
També hi ha com una idea que em deia el meu pare quan era petita, quan els dies hi havia boira. Jo li deia, papa, però farà bon temps. I ell em deia, els dies de boira sovint acaben sent els dies més clars. I això, que a vegades potser per tenir un dia clar o saber qui vols ser has de passar per la boira.
L'altra cara són els autors veterans i amb èxit, com Xavier Bosch, que tot apunta que tornarà a tenir llargues cues per firmar amb Diagonal Manhattan, publicat per Columna, que despulla les interioritats del món de la publicitat i també és una novel·la sobre la recerca de la felicitat.
Tots en parlem, tots la busquem, tots en volem ser, però al final ni tan sols ens hem posat d'acord amb la definició de què és la felicitat.
I en autors internacionals, La balada de Holt, la segona i última novel·la que faltava publicar en català del nord-americà Ken Haruf i que fa edicions del Periscopi i Random House en castellà. Pocs com ell aconsegueixen parlar de les relacions humanes des de l'aparent senzillesa i amb l'Amèrica rural com a escenari. Un imprescindible.
I encara relacionat amb els llibres, les llibreries de Jerusalem preparen el Dia Internacional del Llibre des de posicions oposades. Les jueves de la part oest compten amb la tranquil·litat de saber que no seran intervingudes per la policia, com sí que ha passat amb la Palestina Educational Bookshop dues vegades. Jerusalem, Jordi Brascó.
Què tal? Bon dia. Vendre segons quins llibres en segons quina part de Jerusalem és una professió de risc. A la llibreria palestina Educational Bookshop encara no s'havien recuperat d'una primera batuda policial quan van rebre la segona. La policia israeliana va entrar a la llibreria per confiscar llibres que, segons deien, alteraven l'ordre públic. Bàsicament es van endur els que parlaven del conflicte des d'una òptica palestina. L'Ahmed va passar 48 hores detingut.
It's not like the books that we have in this shop.
No és que els llibres que tenim a la nostra llibreria no es puguin trobar en lloc més. De fet, sabem que molts es venen també en llibreries de Jerusalem Oest i no dic que les han de saltar també, dic que no ho haurien de fer amb nosaltres.
We should not be raided.
A Jerusalem Oest, però els llibreters jueus saben que no tenen per què patir, si més no, de moment. El Marcel, de la llibreria Ludwig Meyer, la més antiga de la ciutat, es va solidaritzar amb els seus companys palestins.
Our reaction was to immediately change our window.
La nostra reacció va ser posar a l'aparador només llibres, tant en hebreu com en anglès, que facin una anàlisi crítica de la situació Israel i el Pròxim Orient. I ningú va venir. Ningú va dir-ne res perquè no som àrabs i els fem por.
La reacció del Marcel, però, no va ser majoritària en un Jerusalem Oest en què les grans cadenes s'han menjat les llibreries independents i, per tant, també els llibres que fugen del corrent de pensament i la perspectiva dominant en la comunitat jueva.
I abans dels esports, un parell de coses més. La primera, sobre música. és que els Amics de les Arts celebren el seu 20è aniversari amb la publicació demà d'un disc de versions dels seus grans èxits ple de col·laboracions, Montse Mas.
Es titula 20 anys d'amics i s'hi poden trobar artistes com Sidoní, The Tietz, Tomeu Penya o Andrea Motis. El disc arriba en un gran moment del grup, assegura el cantant i teclista Dani Alegret.
Estem en un moment molt màgic en el sentit de dir no ens imaginàvem que la repercussió d'aquest aniversari seria tan bèstia i el que sí que tenim és un munt de cançons guardades amb ganes de començar a treballar-les i que algun dia sortiran. Vull dir, amics ja per estona.
Els Amics de les Arts faran un gran concert de celebració el 25 de juliol al Poble Espanyol de Barcelona, l'únic que oferiran aquest any a Catalunya.
I avui hem sabut que la ràdio té molt bona salut. El primer estudi d'audiències de l'any 2025 ha marcat rècords històrics com el d'aquesta emissora. A Catalunya Ràdio arribem a 716.000 oients diaris. Igualem així la millor xifra d'audiència de la nostra història. L'emissora líder, això sí, continua sent RAC1, que supera aquest cop el milió d'oients. Segons l'EGM, el Matí de Catalunya Ràdio de Ricard Ostrell incorpora 100.000 oients diaris nous. Supera el mig milió de seguidors cada dia. És la millor xifra dels últims 6 anys. Al davant, continua el món a RAC1, que és el programa més escoltat. Pel que fa a la resta de programes de Catalunya Ràdio, la tarda supera per 8è cop consecutiu els 100.000 oients diaris, una tendència similar a la d'aquest programa, el Catalunya Migdia, que és l'informatiu més escoltat d'aquesta franja. Pugen al Catalunya Nit, amb Manel Elias, al Búnquer o al suplement de Roger Escapa als caps de setmana. I som líders a Tarragona i en podcast. Pel que fa a la resta d'emissores del grup, Catalunya Informació supera els 90.000 oients i Catalunya Música i ICAT creixen i voregen els 40.000.
Catalunya Migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb un Girona que es complica, i molt, la vida a la Lliga.
Sí, ahir nova derrota i ara té el descens a 3 punts. I avui comença una nova jornada de Lliga i juguen l'Espanyol i el Barça. El tram final de la Lliga, el tram final de la competició, amb unes setmanes atapeïdes de partits. El Barça va jugar dissabte amb el Celta, amb la remuntada que va fer davant l'equip gallec, i avui torna a tenir partit tard, això sí, a 9:15, Barça-Mallorca, i és un altre dels equips revelació d'aquesta Lliga, juntament amb el Celta. El Mallorca ara mateix és 7è classificat, per tant, en posicions europees, però malgrat això, Bernat Soler, s'espera que el tècnic, que Hansi Flick, faci rotacions pensant, en principi, en la final de Copa de dissabte amb el Madrid.
Doncs sí, per començar, perquè el Barça té la baixa de Lewandowski, lesionat el dia del Celta, i que en té ben bé per a 3 setmanes. Amb el polonès ja són 4 les baixes per lesió que té el Barça: Balde, Casado, Ter Stegen i ara Lewandowski. Això vol dir que Hansi Flick haurà de fer jugar, per exemple, Ferran Torres de nou, tot i que també té l'opció de jugar amb fals davanter centre, amb fals nou, i en aquest cas el paper li podria tocar a Dani Olmo. Pel que fa a la resta de l'equip, és de preveure que el tècnic alemany introdueixi alguna rotació, com deia, sobretot tenint en compte que dissabte hi ha la final de Copa contra el Madrid a Sevilla. Un dels noms que avui podrien tenir protagonisme és el del lateral Héctor Fort, que aquest any ha jugat molt poc, només ha estat titular en 3 partits. En tot cas, el factor final de Copa segur que influeix en les decisions que avui hagi de prendre Hansi Flick.
I pel que fa al rival al Mallorca, ara ho dèiem, arriba un equip, el Lluís Companys, immers en una dinàmica molt bona.
Doncs sí, bona temporada del Mallorca en l'estrena de Iagoba Arrasate a la banqueta de l'equip balear. Només han perdut 2 dels últims 10 partits que han jugat, però venen a Barcelona amb baixes importants, especialment la del seu davanter centre, el kosovar Morici, que es va lesionar fa un parell de setmanes, i també té sancionats 2 titulars habituals, Mafeo i Dani Rodríguez.
I a aquesta hora s'està fent el dinar de directives. Directives del Barça i el Mallorca, que s'està fent a Barcelona, a la Casa Seat. Allà hi tenim el Guillem Amargan. Guillem, ja han arribat els protagonistes?
Aquí estem, allà, a la Casa Seat, on avui se celebra 3:15 el dinar de directives previ al partit d'aquest vespre contra el Mallorca. De moment no ha arribat el president Joan Laporta, però sí que ho han fet Xavi Puig i el vicepresident Rafa Juste. Juste no ha volgut fer declaracions sobre les semifinals de la Champions ni de la final de Copa i ha centrat la mirada en el partit d'aquest vespre contra el Mallorca.
Buenas.
Setmana gran, no?
Avui juguem contra el Mallorca, per tant, vull dir, comencem la setmana jugant avui contra el Mallorca. És un partit molt difícil, són 3 punts, i per continuar, tenim que continuar fent-ho molt bé, i aleshores, concentrats avui amb el Mallorca molt. Moltes gràcies.
Avui el dinar se celebra a la Casa Seat, on aquest matí s'ha inaugurat l'exposició anomenada Els tresors blaugranes, una exposició que es podrà visitar durant les properes 3 setmanes i on s'hi presenten peces úniques, algunes que ja s'han pogut veure al Museu del Barça i altres que no s'han vist mai i que recorren els 125 anys d'història del club.
Doncs aquest Barça-Mallorca es juga a partir de 9:15 i des d'una hora abans, ja ho sabeu, la TDT comença a 9:15. I abans de la TDT tindrem transmissió del Tot Gira amb el partit de l'Espanyol, perquè, de fet, els blanquiblaus obren la jornada 33 de Lliga visitant Mestalla amb la novetat a la convocatòria del capità, de Javi Puado. Torna el capità després de complir la sanció i Sergi Andreu, l'Espanyol, que sí que està immers també en una molt bona dinàmica i que la permanència cada vegada la té més a prop.
Jo crec que amb 38 punts, trajectòria pràcticament paral·lela, per cert, a la del València, que també té 38 punts i ha fet una segona volta igual o millor, fins i tot que la de l'Espanyol. Doncs bé, avui tots dos equips buscaran certificar, posar el llacet a la permanència, amb una victòria que els garantiria ja de totes continuar un any més a primera divisió. Ho dèiem, són dos dels millors equips de la segona volta. L'Espanyol, 22 punts, ha sumat en aquesta segona volta de 36 possibles, encadena 4 partits sense perdre, 3 victòries consecutives, ha sumat 10 dels últims 12 punts. Per tant, l'Espanyol arriba a Mestalla en el millor moment de la temporada. Això sí, al davant, un València, la Carlos Corberán, que encadena 7 partits sense perdre i que ha sumat 15 dels últims 21 punts possibles. Tot i el bon estat de forma del València de Corberán, Manolo González ha explicat aquestes últimes hores a la sala de premsa que l'equip arriba amb tanta confiança que es veu capaç de guanyar ara mateix a qualsevol camp.
Molt important perquè és un rival directe, un rival que ve amb un nivell de joc i de resultats pues, prou bo, penso jo, a un camp que estarà, pues, suposo, ple de gom a gom, que és un camp on la gent apreta molt, i sabem que el partit té una dificultat important, però també estem convençuts de que si fem les coses bé i competim al nostre nivell, som capaços de guanyar València a qualsevol estadi de Lliga.
Ho dèiem, ho deies, Laia, Puado torna a la convocatòria i en principi avui serà titular a Mestalla. L'escenari hi tornarà l'Espanyol per primera vegada d'ençà que fa 2 anys va perdre la categoria a finals de maig del 2023 en un dia fatídic després d'un arbitratge nefast aquell dia que l'Espanyol va certificar el descens a segona divisió. Avui, 2 anys després, les coses es veuen d'una altra manera.
Doncs aquest València-Espanyol que juga a partir de les 7 i des d'un quart d'hora abans podreu seguir també la prèvia amb la transmissió del Tot Gira. I el Girona jugarà dijous, visitarà el camp del Leganés, i ahir va jugar també, va tancar la jornada de 32 de Lliga amb una nova derrota a casa davant el Betis, els gironins Eduard Solà, que s'estan complicant i molt aquest tram final de temporada.
Ara ja està implicat de debò en el descens, que té només 3 punts després de perdre i amb el Betis a Montilivi, d'encadenar la quarta derrota consecutiva i d'igualar la pitjor ratxa de partit sense guanyar primera divisió, 10. Només ha sumat 3 punts dels últims 30 possibles i les places de descens les té més a prop que mai. I tot plegat abans de jugar demà passat al camp del Leganés, un rival directe per la permanència, que té 5 punts menys a la classificació. Queden 6 partits pel final de Lliga i l'equip està en caiguda lliure, però Mitchell reconeix que la situació és molt incòmoda, difícil i que els ha superat, però insisteix que estan en condicions de revertir.
És la nostra realitat ara i l'equip ha de mirar cada punt, cada pilota d'una manera per sobrevivir en primera divisió. Estem en una situació molt complicada, molt difícil, però que tenim temps i tenim capacitat i estan preparats, de veritat. Donaria un pas al costat. Si jo entrenant, la meva manera de fer les coses, l'equip no fes entrenant per jugar, per guanyar, per fer un bon partit, però la realitat és que la situació no s'ha superat.
Ahir en un Montilivi amb més de 12.000 espectadors i que abans havien rebut l'equip, el Betis es va avançar molt aviat i abans del descans el resultat ja era de 0-3. Mitchell va reconèixer que després del segon van tocar fons. El Girona podria començar el partit de dijous en descens si demà les Palmes guanya Sant Mamés i l'Alavés guanya la Real Societat. Tot i el mal resultat, Mitchell diu que nota el suport i la confiança del club.
seguint a la Lliga, el Madrid juga demà al camp del Getafe. Després de l'eliminació a la Champions, tots els focus encara estan més centrats en aquest tram final de la Lliga per als blancs i també amb el futur d'Ancelotti. I demà, Montserrat, serà baixa Mbappé a qui reserven perquè pugui arribar a la final de Copa.
El francès, juntament amb Mendy, s'han entrenat avui amb el grup i podran jugar a la final de Copa. Ara que s'acosta a final de temporada, Carlo Ancelotti, l'entrenador blanc, té clar que tant la Lliga com la Copa passen per ser millors que el Barça i està confiat que podran fer-ho canviant algunes coses. Justament sobre la final de Copa, Ancelotti veu exagerat que el Madrid se'l vegi com a víctima del Barça.
Me gusta, no tanto, pero sí, es así, ellos parece que están mejor que nosotros, pero la final, una final es una final, la final es algo imprevisible, y meter el Madrid como víctima en una final me parece un poco exagerado.
Ancelotti no veu un problema en el fet que Madrid jugui demà al camp de Getafe i que el Barça ho faci avui i així els blaugranes tinguin un dia més de descans abans de la final de Copa. Un cop eliminats de la Champions, el tècnic blanc admet que afronta el tram final de temporada amb molta pressió, però no l'amoïna. I què ha fallat en el Madrid aquesta temporada? El tècnic italià admet errades. Té clar que les dues baixes en defensa han estat determinants i també reconeix que potser no hi ha hagut un bon equilibri al mig del camp. Demà Getafe-Madrid a 2:15 del vespre, una hora en què, segons Ancelotti, molta gent està dormint, però fent ironia ha dit que confia que els seus jugadors demà no s'adormin al camp.
Fem una pausa i després...
Solo firmaría tu volver con 2-0, porque un 1-1 estaría bien, pero...
El Barça de bàsquet, a punt pels play-offs de l'Eurolliga.
Catalunya migdia.
Benvinguda a la llibreria Riera.
Volia un llibre anomenat El tirroc vermell que sempre et demano.
Segur que és un llibre?
M'ho ha posat així el meu nòvio.
Per Sant Jordi, rosa, llibre i tirroc amb entrega immediata. Celebra Sant Jordi amb un Volkswagen tirroc des de 24.900 euros subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Per títol tirroc no em surt, eh?
Aquest Sant Jordi entra a El Passatge, una història d'amor, amistat, venjança i secrets de la ciutat vella. La Barcelona de les grans il·lusions vista amb els ulls d'una dona inoblidable. El Passatge, de Maria Carme Roca, guanyadora del Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona. Per Sant Jordi, regala el Santa Eulàlia, la millor novel·la històrica, una escriptora de grans emocions.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors, visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja, vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Blackwater, el llibre del qual tothom parla. Una nissaga matriarcal inoblidable, apassionant, totalment addictiva. Aquest Sant Jordi submergeix-te a Blackwater.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio es planta al carrer. Muntem l'estudi central al Passeig de Gràcia de Barcelona, entre Consell de Cent i Diputació, des d'on farem una programació especial.
Viurem l'ambient de Sant Jordi a peu de carrer, amb un munt de convidats. Tindrem els protagonistes del dia.
I a la tarda, tothom al carrer. Veniu a veure'ns a l'estudi de Passeig de Gràcia, que allà resoldrem el concurs de Sant Jordi de la tarda de Catalunya Ràdio.
Per Sant Jordi, la vida és al carrer. I Catalunya Ràdio, també.
Amb el suport especial de Caprabo i la col·laboració de Mort d'un comediant, Abacus, l'editorial Coma Negra i Pala Shooter.
De cop me n'adono que no em puc moure.
És una figura fosca, té una actitud com de superioritat, perquè està rient.
Hi ha un lloc on viuen les criatures que habiten els nostres malsons.
La Casa Negra.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Sant Jordi arriba amb art i ritme a casa Seat.
Gaudeix de firmes d'autors, exposicions de TV Boy i del Barça i música en directe amb un piano de cua al cor de Barcelona.
També t'hi esperen roses solitàries i moltes sorpreses.
Aquest 23 d'abril vine a celebrar la cultura d'una manera única.
Catalunya migdia.
Parlem de l'Eurolliga, perquè el Barça de bàsquet arriba demà als play-offs de l'Eurolliga, amb baixes importants, però en el seu millor moment esportiu. Això vol dir, Ernest Macià, que l'equip de Joan Peñarroya podria ser el tapat d'aquesta competició?
Sí, sí, perfectament. De fet, davant hi té el Mónaco, que en teoria ha quedat per davant del Barça, però gràcies a la primera volta, la segona, el Barça ha sigut millor que els de Mónaco, i de fet el Barça ha sigut un dels millors equips de l'Eurolliga, només superat pel Madrid, el Fener i l'Olympiacos. O sigui que el Barça està en el grup de, en el vagó de segons, i el Mónaco està bastant per darrere. És a dir que, i a més, el Mónaco, insisteixo, a casa és el setè millor equip només. No és ni de bon tros un dels quatre millors. Per tant, no és impossible que al Barça li passi el que li va passar l'any passat, però en sentit contrari, que el que té el factor camp a favor Mónaco, doncs l'acabi perdent. Hi ha eufòria, o hi ha optimisme, més que eufòria, al voltant de l'equip. No pas en l'equip de Joan Peñarroya, que són conscients de la situació. Aquest és el tècnic abans de marxar avui cap a Mónaco.
Lo de la euforia, pues no lo sé, pero mira, si es así tampoco viene mal. En una temporada en la que todo han sido palos y todo ha sido negatividad, pues si tenemos un momento ahora en el que la gente está con el equipo, pues me parece muy bien.
Bé, aquests quarts, aquests play-offs de l'Eurolliga que comencen avui, demà juga el Barça, però avui ja juguen el Fener París i el Panathinaikos Efes, els primers partits, el primer, el del Fener París, de 3:15 avui, el més matiner. I d'altra banda, l'Eurolliga ha fet pública l'assistència als pavellons, s'ha batut un nou rècord, cada vegada va més gent a veure el bàsquet, però el Barça el segueix limitant la instal·lació que té, perquè és penúltim en assistència, en percentatge supera el 80%, i per tant, tenint en compte el Palau Blaugrana, podem dir que les entrades al Palau, dins de tot, són de les millors.
L'Atlètic Barceloneta pot ser aquest vespre mateix equip de la Final Four de la Champions de Waterpolo. Els mariners busquen garantir-se l'accés matemàtic a la lluita final per al títol europeu a falta d'una jornada perquè s'acabi la lligueta de quarts de final de B2H.
Ferencváros, 10 punts. Atlètic Barceloneta, 8. Sabona, 6. Oradea, 0. Amb aquesta situació classificatòria, l'Atlètic Barceloneta disposarà, doncs, aquest vespre d'una primera oportunitat de classificar-se matemàticament per a la final a 4, després d'una temporada d'absència. La combinació que necessita l'equip d'Elvis Fatovic per ser a la final a 4 és d'entrada aconseguir una victòria a la piscina de l'Oradea romanès, en combinació amb una ensopegada del Sabona italià a la piscina del líder i vigent campió, el Ferencváros hongarès. El porter mariner, Unai Aguirre, vol evitar afrontar una última jornada amb coses en joc.
Segurament sigui el partit més important del que portem de temporada. És el partit que certifica el passe a la Final Four i res, amb molta il·lusió i ja preparats pel partit.
Aquest Oradea Atlètic Barceloneta començarà a les 8 d'aquest vespre.
I tornem al futbol, a la primera refa en concret, perquè el Nàstic ha perdut aquest cap de setmana al camp del líder, i això vol dir Carles Vila, que ha perdut també totes les opcions d'ascens directe.
Ara els granes es marquen el repte d'assegurar-se el més aviat possible una plaça per disputar el play-off de sense segona. El Nàstic és tercer, a 5 punts del segon classificat, la Pontferradina, i a 3 de l'Atlètic Club B, el 6è classificat fora de la zona de play-off de sense. Per tant, també és complicat, a falta de 6 jornades per al final de la Lliga, lluitar per la segona posició, i tampoc va badar perquè hi ha poc marge per mantenir-se en zona de play-off. Escoltem Dani Vidal, el tècnic del Nàstic.
Teníem en el duel directe pues aquesta oportunitat d'apropar-nos de veritat i lluitar les dues vies per intentar aconseguir l'objectiu. Una se'ns ha escapat, a seguir treballant, a millorar, perquè la setmana que ve necessitem treure els 3 punts a casa i intentar quedar el més a dalt possible. Primer de tot, intentar amarrar el play-off, que és el següent objectiu que hem de tindre, i a partir d'aquí intentar que la situació, la classificació, sigui el més alt possible.
El Nàstic sí que té un cert avantatge en el que resta de Lliga, perquè jugarà 3 dels 5 partits al nou estadi, on s'ha mostrat molt sòlid en dues golejades consecutives. El pròxim enfrontament serà tot just a Tarragona contra el Real Unión.
I ara un parell de recomanacions. Com cada dimarts estrenem capítol de Ràdio Volta, el podcast de ciclisme a Catalunya Ràdio, i en la setmana de les Ardenes, i amb alguns dubtes sobre Pogacar, avui, Isaac Vilalta, el protagonista és el ciclista d'Alcanar, Edu Prades,
que ja ha tornat a casa després d'un gran bloc de curses per les clàssiques belgues. A finals de la setmana passada, Edu Prades va sumar 2 top 10. Primer, 7è a la Ronde van Limburg, i 2 dies després, 5è a la Fletxa Brabançona.
És la que jo tenia ganes, no?, i per sensacions durant tot el dia vaig anar molt malament, d'anar passant, sent insistent, anar aguantant el pilot, es tallava, però vaig ser insistent, no? I a última hora, ja, just quan em van dir, estic a l'última volta. I vaig veure que encara estem allà al grup aquell i anava aguantant, dic, ostres, pues encara, igual encara no vaig tan malament, no?
Aquell dia qui va guanyar va ser Remco Evenepoel, just el dia que tornava després de més de 4 mesos de baixa per un accident.
La veritat que havia molta expectativa, no? Era molta expectativa, però al final tots sabíem que si corria era perquè estava per disputar, si no, no correria. Per tant, ho teníem claríssim. La veritat que sí, que va crear molta expectació, que la gent estava per veure què és el que faria, però de fet els que estàvem allà ja sabíem que estaria al podi pràcticament, que estaria per disputar la carrera.
L'atenció ciclista d'aquests dies es centra a les Ardenes. Diumenge, Schielmose va guanyar l'Amstel per davant de Pogacar i Evenepoel. Demà, Fletxa Valona i diumenge, la Lieja.
I avui s'ha presentat un llibre, una nova edició de Relats Solidaris, demà a Sant Jordi, aprofitem i ho expliquem, amb recaptació cap a l'associació esportiva Ramassà i amb l'apadrinament enguany d'Aitana Bonmatí.
Jo veig l'equip molt bé, després passant coses, però penso que un dels partits claus que teníem va ser l'altre dia a la semifinal, crec que el van treure prou bé, no està feta la feina, però crec que tenim...
Parlant d'aquesta eliminatòria de Champions amb el Chelsea, que van guanyar l'anada 4-1. Fins aquí la informació esportiva, però seguim aquí a Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia i l'Òscar Fernández.